Bon dia, són les 8. La caravana, amb Joan Trias. Reunió important avui entre Església i Estat. El ministre de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, reblà a Moncloa el recent escollit nou president de la Conferència Episcopal, Luis Argüello, que en la seva primera intervenció ja va demanar al govern col·laborar pel bé comú amb una línia de treball respectuosa però crítica davant d'algunes qüestions, fent referència a les dificultats dels joves per tenir feina, per contraure matrimoni i formar una família, per exemple, així com de les persones migrants. De fet, aquest darrer punt és una de les qüestions fonamentals a posar sobre la taula. No oblidem que precisament l'Església espanyola va donar suport de manera explícita a la iniciativa legislativa popular per la regularització extraordinària de persones estrangeres. De fet, a principis d'aquest mes, el director del Departament de Migracions de la Conferència Episcopal, Xavier Gómez, va representar els bisbes espanyols en el congrés organitzat per l'Església de Marsella sobre migracions a l'arc mediterrani. I més enllà d'una trobada merament institucional, els temes a tractar són importants, tot i que de moment no han transcendit. Sí que en parlaran en aquesta trobada, però seria absurd negar la major. Un tema complex que ja va començar a abordar el predecessor d'Argüello, el cardenal Joan Josep Omella, com la reparació de les víctimes d'abusos en el si de l'Església Catòlica o el paper de la religió en l'educació s'hauran de tractar més d'hora que tard amb l'Estat. I això passa per començar a parlar. I això serà avui. Són les 8 i un minut. Repassem els principals titulars d'aquest dijous 18 d'abril.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Júlia Julvé, molt bon dia.
Bon dia, Joan.
Avui el president de la Conferència Espanyola, Luis Argüello, està previst que es reuneixi, com dèiem, amb el ministre de la Presidència del Govern Espanyol, Félix Bolaños.
Sí, ell és el màxim responsable de les relacions Església-Estat dins l'executiu de Pedro Sánchez. És la primera trobada del també arcabisbe de Valladolid amb el govern espanyol després de ser escollit president de la Conferència Episcopal.
Hi ha altres qüestions perquè TACA, una empresa energètica d'Abu Dhabi, negocia ser el principal accionista de l'energètica catalana Naturgy.
La companyia dels Emirats Àrabs vol llançar una oferta pública d'adquisició, conegut com a OPA, pel 100% de l'empresa catalana. El grup emiratià compartiria l'accionariat amb Criteria, que depèn de la Caixa, que té un 27% de les accions. El govern espanyol ha de donar el vistiplau de l'operació i, de moment, no s'hi ha oposat.
I avui també es reuneix la Comissió Interdepartamental de la Sequera del govern català dies després que l'executiu de Pere Aragonès anunciés que es puguin omplir piscines privades, això sí, si són refugis climàtics.
I és que la Generalitat traspassa aquesta responsabilitat als ajuntaments i, mentrestant, el món local ja ha manifestat que ja està en contra perquè suposarà més pressió i manca també de seguretat jurídica.
I també us destaquem avui que la comissaria de la policia de la Via Laietana de Barcelona serà un espai de memòria històrica.
Així ho ha anunciat el govern espanyol, que no ha volgut posar data de quan passarà les entitats que reivindiquen la memòria històrica per denunciar els abusos comesos durant el franquisme, reclamen que aquest espai es dediqui a reconèixer precisament totes aquestes víctimes de tortura.
Plana esportiva, Xavi Toscano, molt bon dia.
Què tal, bon dia.
Quin partidàs i quant de mal ha fet. El Madrid es classifica per les semifinals de la Champions.
Sí, els blancs han sigut un mur defensiu i han superat el Manchester City de Pep Guardiola als penals. Després d'estar aguantant tot el partit els embats ofensius dels anglesos, que han arribat a xutar fins a 33 vegades a porteria, ara jugaran les semis contra el Bayern de Múnich. Aquesta nit també ha superat l'Arsenal 1-0.
També en propi en tennis, Rafa Nadal, que juga el seu primer partit del Godó.
El seu últim partit, el manacorí 12 vegades campió a Barcelona, s'acomiadava ahir de les pistes catalanes en perdre segona ronda al seu partit contra Àlex de Miñor.
I ara a la cara B, Judit Vallès, molt bon dia.
Bon dia.
Què ens portes avui?
Avui a la cara B explicarem dues notícies bastant surrealistes, un robatori d'una guardiola a Cambrils i un intent de cobrar un préstec d'un familiar mort. Això sí, al final de la cara B podrem escoltar la cançó que ha tret la nova generació dels Beatles, Primrose Hill.
De seguida us ho expliquem tot plegat, 8 i 4 minuts abans, però temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Vinga, va, i a aquesta hora que saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Hem tingut pluges aquestes últimes hores que han afectat comarques del nord de Barcelona. S'han recollit 9 litres a Sant Celoni, 5 litres a Cardedeu, Arenys de Mar i 4 a Mataró. Unes precipitacions que ara mateix encara afecten de forma feble al sud de la Selva, al nord del Maresme, però que a poc aniran desapareixent. De tota manera, aquest matí encara podem tenir algun ruixat dispers en aquestes comarques, sobretot nord de Barcelona, interior i sud de Girona. Unes precipitacions que al vessant nord del Pirineu seran en forma de neu només per damunt dels 1.100 metres. Això ens indica que les temperatures avui baixen arreu de Catalunya amb màximes en general allà on estigui ennuvolat, és a dir, comarques de la meitat est i de la meitat nord, de 10 a 15 graus, mentre que les comarques del sud i de Ponent, on bufarà vent del nord-oest però farà sol, les màximes es poden enfilar ben bé fins als 20 graus. La tramuntana serà forta a la costa, ara bé, com dèiem, el mestral també bastant fort al sud del país. A la tarda hi haurà més ruixats i tempestes a les comarques del nord de Barcelona, interior de Girona, Pirineu i Prepirineu. I de cara a demà la situació canvia. Farà sol durant pràcticament tot el dia, al matí amb 4 núvols a punts de la costa, a la tarda creixeran núvols al Pirineu sense precipitacions i demà hi haurà més contrast de les temperatures. Farà més fred al matí, però en canvi les temperatures diurnes pujaran arreu de Catalunya.
Gràcies, Jordi. Hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes. És per això que anem cap al RAC. Carla Buigas, molt bon dia.
Bon dia, matí molt complicat al Vallès. A l'AP7 a Mollet en sentit nord es manté només un carril obert per un accident aquesta matinada. Hi ha 11 quilòmetres de cua des de Barberà i es veu afectada també la B30 amb retencions entre Cerdanyola i Barberà. També un accident a la C-17 a Parets talla un carril i provoca 7 quilòmetres d'aturades en sentit Barcelona i de retruc també es veu afectada la C-59 a Santa Perpètua amb 3 quilòmetres de congestió, així que molta prudència. A la resta de carreteres, 9 quilòmetres de complicacions a la 2 en sentit Barcelona i afectacions també a la B-23, com també retencions a la C-58 a Sabadell i Montcada en sentit sud i a Ripollet en sentit nord. Pel que fa a les rondes de la capital catalana, retencions habituals, sobretot en sentit Llobregat. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies, Carla. Gairebé 7 minuts que passen de les 8. Rafa Sanahuja, hola, hola. Segon dia consecutiu que t'ho pregunto, com estàs?
Avui malament, avui... No espereu gran cosa de mi, sóc un...
De
soc
meva.
Una piltrafa, no sóc persona... En fi, és tot, és ànima, és cos... Tinc ressaca. Tinc ressaca i a més de les pitjors, de les que acaben fatal.
Sí, sí,
de
les que acaben malament, eh? Sí, sí, sí.
De les que, en fi...
Que les de paracetamol.
En sí, fi. Sí, ja m'he fotut, m'he fotut.
A qui li donem el bon
no,
dia avui?
No, a ningú,
a ningú. A ningú, eh? Res, no,
no
hi ha bon dia que valgui.
No es pot donar bon dia avui, està prohibit. És a dir, avui s'ha de saludar amb el que he fet jo al principi.
Exacte.
I ja està, saps què vull dir? Perquè
sí, sí, sí.
La nostra darrera esperança es va esfumar ahir a la nit. Regnen les forces del mal.
Tito Florent,
és la seva competició. És la seva... Jo soy tu padre, sí. Sí que és el padre, sí, de la competició. És la seva màgia. Tothom va veure el que va passar, ens ho explicava el Toscano. I el que va passar és una sèrie del City i un exercici increïble de resistència del Real Madrid. Això ser inferior? Doncs no ho sé. No ho sé, no, no ho tinc clar.
Crec que no, eh? El que es va viure ahir va ser de nou un partidàs, eh?
Sí, pel part del... Per dos. Dos per futbols dos, completament sí, sí. Diferents. No,
molt diferents.
No tenen res a veure.
Exacte.
Absolutament. La precisió del City, com movia la pilota...
Quina barbaritat,
a la
eh?
Frontal de l'àrea. Ara, el Madrid, bueno, increïble com va defensar. Però és que és igual, no? I de la manera més cruel, als penaltis...
Sí.
I de la manera més cruel, aturant el primer a Modric, que dius, ai, ai, que a lo millor... No, amics, no. Arriba Bernardo Silva i s'inventa el pitjor penal de la història perquè l'Unin no hagi de fer res. L'Unin es queda allà plantat. És que si no posa ni les mans, no entra tampoc.
Pel mig i fluixet.
I dona la cara, sí. Saps? I ja està. Clar, és que Lucas Vázquez, l'Unin... I encara que hagués tirat Chendo, eh? O sigui, l'Unin superstar, Bernardo Silva... En fi, el pitjor dia per ser creatiu. I Rodríguez, una bèstia parda. I diumenge ens esperen al Bernabéu, saps? Aquesta
ai,
gent.
Ai, ai.
Aquesta gent,
ai, ai, ai.
Aquesta gent d'ahir són els nostres rivals diumenge.
Sí. Fa patir això, eh?
Jo és que ja no... En fi, no sé. Ho veuré, evidentment, perquè els que estem enganxats no podem deixar-lo estar.
És així. Però...
No, bon dia a ningú, a ningú. A ningú.
No hi ha bon dia. Qui necessita de vitamines aquest matí?
Va, fem un canvi de terç, que sempre és divertit. La primera de les espanyoles. Mirem cap a la Casa Reial. Florentino cantant aquesta cançó al vestuari ahir, no? Amb tres mariachis darrere.
Ell sí té trono i reina i es diu Orelluda.
No, i lo de sin dinero és absurd, perquè més pasta que té ell, el tio Gilito. En fi, que tenim a Felipe i a Letícia de visita d'estat dels Reis als Països Baixos, eh? I ens ha deixat una curiosa imatge. La reina Letícia rebia asseguda els convidats dels besamans previ al sopar oficial. Una imatge que va donar que parlar a les xarxes. Què li passa, què li passa? Doncs Letícia es trobava ubicada entre el rei Felip VI i la reina Màxima. La causa d'aquesta història és un problema...
Reina Màxima és que es diu així, eh? No és el càrrec.
No és que sigui la reina Màxima del món.
Exacte.
No, és el seu nom, Màxima, ¿vale? La causa d'aquesta història és un problema de salut que fa anys que arrossega, que jo no el tenia controlat. És un neuroma de Morton, que sembla una teoria de física quàntica, no? El neuroma de Morton que explica com més cossos, no? No sé què. Bueno, com que les salutacions als prop de 220 convidats al banquet durarien uns 45 minuts, doncs la Letícia, amb vestit de nit i tiara, que no se la sol posar, una tiara al cap, va adoptar aquesta postura més descansada i es va asseure en una cadira mentre que Felip VI i els reis neerlandesos, els tres reis neerlandesos, Guillermo, Alejandro i Màxima, van romandre drets. Total,
que la Màxima.
Sí, sí, està guai. I que el rei sigui dos reis en un, Guillermo i Alejandro, també mola.
Sí.
Total, que gairebé dos anys després de ser diagnosticada, la reina doncs va tornar a bregar amb un altre episodi derivat del neuroma. És una cosa que fa mal als peus, directament, eh? O sigui, per cuidar-lo, si teniu aquest neuroma de Morton, res de talons, reduir el temps en què es roman dret, gel i pomada antiinflamatòria als dits afectats, perquè poden ser doncs, bons aliats per alleujar el dolor. Vitamines per ella. Vitamines.
Estava pensant que sembla també una nova pel·lícula de la saga del...
De què? El neuroma de Morton. De què?
Dels Anells, home.
Del Senyor dels Anells?
Del Senyor dels Anells.
El neuroma de Morton, el quart capítol.
Senyor dels Anells i el neuroma de Morton.
Està bé, sí. Bé.
En fi. A qui no li arreglarà el cotxe avui, va?
Vinga, va, una persona que ahir va tancar una etapa, sembla ser, i una història amb la ciutat de Barcelona. Parlem del mite de Rafael Nadal.
Su nombre es Rafa Nadal. Nosotros somos su gente. Y cuando sale a ganar, lucha sin detenerse y no tiene rival.
¿Has dit Rafa Nadal?
Ah, no puc. Recordeu que tenim una entrevista a Rafa Nadal per part d'Olma Giró, la Girocleta, la podeu trobar íntegrament.
Sí, sí.
Bueno, és que és una entrevista que cal escoltar-la atentament. Us la puc resumir, però més val escoltar-la. I tenia tota la raó, va ser sincer.
Sí, sí, això sí.
Perquè la prèvia del torneig ja va dir que es prenia aquesta participació com si fos l'última, etcètera, etcètera. I Rafael Nadal segurament va dir adeu a ir a les pistes del tenis Barcelona. Doncs per això no seria d'estrany que el seu partit contra Àlex de Miñaur hagi estat el que tanca la seva impressionant participació al Barcelona Open, on és amb molta diferència amb els seus 12 títols el millor tenista que ha passat mai pel torneig. Però tampoc es pot descartar del tot, que Nadal decideixi participar l'any que ve. El seu cos i la seva salut manaran. M'encanta quan diu «mi cuerpo no me lo permite». Mi cuerpo no me lo permite. El Manacorí va dir que li hagués agradat lluitar pel torneig, però no podia ser, i també que gairebé segur que ha estat el seu últim partit aquí a Barcelona com a professional. Per tant, tempus fugit per tothom.
Ui.
Home, no és veritat, eh? Sembla que sigui etern aquest home, i no, ja va tenir els seus anys i li van passant factura el seu cos. Però ànims, Rafa, va, per tu també, ànims, vinga, va. Estarà content, com a mínim.
Després del Real Madrid d'ahir, sembla que t'ho estiguis dient a tu mateix,
Sí, ànims, Rafa, ànims. No, jo no tinc esma. Ho faig perquè està al guió, però no sé animar-me a mi mateix, en fi. I res, Joan.
Digue'm.
Clar, és que no em puc estar.
No.
Rafa Nadal. Què penses del nostre informatiu matinal amb aquests tres magnífics professionals, Joan, Júlia i Julve?
A veces puede parecer que se ha acabado.
La caravana, l'informatiu.
quart de nou del matí i avui us comencem explicant en aquest informatiu que el president de la Conferència Episcopal Espanyola, Luis Argüello, es reuneix aquest dijous amb el ministre de la Presidència del Govern Espanyol, Félix Bolaños, que és màxim responsable de les relacions Església-Estat dins l'executiu de Pedro Sánchez. Júlia.
Sí, es desconeix l'ordre del dia d'aquesta trobada i de quins temes. Per tant, s'hi abordaran una reunió que serà aquesta tarda a les 5 al Palau de la Moncloa. Està previst que Argüello estigui acompanyat del secretari general i també portaveu de l'Episcopat Espanyol, Francisco César García Magán. Es tracta de la primera trobada de l'arcabisbe de Valladolid amb el govern espanyol després de ser escollit president de la Conferència Episcopal el 5 de març passat. Argüello, però, ja s'havia reunit amb Bolaños quan l'arcabisbe era el secretari general de la conferència.
De moment es desconeix, com es deia la Júlia, a l'ordre del dia d'aquesta trobada, però és evident, com us deia, que hi ha sobre la taula temes molt importants com el paper de la religió a l'educació, en el sistema educatiu espanyol, o la reparació a les víctimes dels abusos en el si de l'Església, o inclús també el que va donar suport explícit tant la Conferència Episcopal com a l'Església en general a l'Estat espanyol, com és aquesta iniciativa legislativa popular que ha arribat al Congrés per regularitzar la situació de molts migrants. De fet, l'Església ja s'hi ha mostrat a favor, com dèiem, i per tant pot ser un dels temes que s'hauria de debat sobre la taula avui amb Félix Bolaños. Quan tinguem informació des dels serveis informatius d'aquesta casa, d'aquesta trobada, us n'anirem informant de tot plegat. Mentrestant, però, ataca una empresa energètica d'Abu Dhabi, negocia ser el principal accionista de l'energètica catalana Naturgy. La companyia dels Emirats Àrabs ha confirmat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors la intenció de llançar una oferta pública d'adquisició conegut com a OPA pel 100% de l'empresa catalana.
Sí, l'energètica d'Abu Dhabi compartiria l'accionariat amb la Caixa, que té un 27% de les accions. La companyia ha assegurat que manté obertes converses amb criteri Caixa per un possible pacte de cooperació en relació a Naturgy. La intenció seria comprar el 40% de les accions que estan a mans del fons CVC i GIP. Per la seva banda, la Comissió Nacional del Mercat de Valors ha aixecat la suspensió de cotització de Naturgy a 11:45 d'aquest dimecres.
I a tot això, el govern espanyol ha de donar el vistiplau de l'operació i pel moment no s'hi ha posat.
La vicepresidenta primera del govern espanyol, María Jesús Montero, veu Naturgy com una empresa estratègica de l'Estat. Això s'hi ha demanat claredat i també transparència en l'origen del capital, així com també que provingui d'Espanya.
El caso de Naturgy, una empresa energètica con importantísimas tareas estratégicas y que, por tanto, nuestra idea y nuestra tarea es que ojalá haya otros inversores que se puedan incorporar a esta compañía y que, por tanto, en este caso, pues la competencia es lo que tiene que determinar cuál va a ser el resultado final. Pero la opinión del Gobierno de España siempre es que, en la medida de lo posible, el capital que entre en este tipo de empresas sea claro, sea transparente y, a ser posible, como no, capital español, pero respetando las reglas de la competencia, que, como ustedes saben, son reglas a las que están sometidas todos los estados.
I per la seva banda, el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ha dit que s'analitzarà l'operació si es confirma i ha obert també la porta que l'Estat entri en aquest accionariat, tal com va passar també amb Telefònica.
I més qüestions, perquè avui es reuneix la Comissió Interdepartamental de la Sequera del Govern Català dies després que l'executiu de Pere Aragonès anunciés que es puguin omplir piscines privades si són, això sí, refugis climàtics. La Generalitat traspassa, però, la responsabilitat de determinar aquesta condició als mateixos ajuntaments.
La trobada l'encapçalarà la vicepresidenta Laura Vilagrà, juntament amb el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort. A les 12 del migdia està previst que facin declaracions el titular d'aquest Departament d'Acció Climàtica i també la portaveu del Govern Català, Patrícia Plaja.
I a tot això, l'Associació de Municipis de l'Arc Metropolità ha retret al govern que passi la pilota als ajuntaments sobre decidir quines piscines privades podran obrir aquest estiu. Els consistoris, la majoria governats pel PSC, no veuen bé haver de decidir quins espais poden ser refugis climàtics.
És la reacció d'ajuntaments com Terrassa, Sabadell o també Mataró. La proposta de la Generalitat d'obrir piscines privades als veïns perquè es puguin refrescar aquest estiu. Els consistoris metropolitans són crítics amb la decisió del govern, ja que creuen que ara la pressió recaurà als mateixos consistoris. Són declaracions d'Anna Maria Martínez. Ella és alcaldessa de Rubí i també presidenta de l'Arc Metropolità. Declaracions a Ràdio Estel.
És ingestionable, és passar la pressió als ajuntaments en un marc de poca claredat i molt poca seguretat jurídica. Creiem que hauria de ser la Generalitat qui gestionés aquesta obertura si es considera necessària. I, per altra banda, l'autorització per obrir les piscines públiques de les nostres ciutats, ens felicitem que sigui així, però arriba tard i malament. Portàvem molt de temps reclamant aquesta obertura.
Tot i les crítiques, els municipis metropolitans celebren la decisió del govern de Pere Aragonès, que flexibilitza aquestes mesures per fer front a la sequera. I des de la Generalitat recorden que ells no poden dir als ajuntaments quin han de ser els seus refugis climàtics, que és una competència, per tant, local, i és una mesura consensuada amb els consistoris que respecten l'autonomia municipal.
Per cert, tot i que la majoria de consistoris de l'arc metropolità siguin del PSC, ara ho dèiem, Terrassa, Sabadell, Mataró, és cert que qui s'ha queixat, tot l'arc metropolità, té tots els colors polítics. És a dir, tots els consistoris de qualsevol color polític s'hi han queixat. Per tant, el govern suposo que té alguna cosa a dir-hi i entén que la situació és greu. I sobre aquesta decisió de la Generalitat, el col·lectiu Aigua és Vida demana als ajuntaments dels municipis de costa que aguantin la pressió dels propietaris dels hotels. L'entitat reclama que les piscines dels establiments turístics es mantinguin tancades perquè els clients es poden banyar i refrescar les platges.
Aigua és Vida exigeix responsabilitat i també rigor als consistoris. Pel que fa a la mesura de fixar un topall de consum per plaça als establiments turístics, ho celebren, però també demanen que no vagi lligat a les dotacions municipals.
I també us destaquem un dia com avui que la comissaria de la policia de la Via Laietana de Barcelona serà un espai de memòria. Ho ha anunciat així el govern espanyol, que no ha volgut posar data de quan passarà. Les entitats que reivindiquen la memòria històrica per denunciar els abusos comesos durant el franquisme reclamen que l'espai es dediqui a reconèixer les víctimes de la tortura a mans de la dictadura. En té més detalls de tot plegat en Pau Massip.
Durant el franquisme, Carles Vallejo era sindicalista. Com tants altres, va ser detingut i tancat 20 dies a la prefectura de la policia de Via Laietana. Allà va ser torturat amb l'objectiu que delatés els seus companys i que les pallisses el fessin abandonar la militància política contra el règim feixista. Vallejo, president de l'Associació Catalana de Persones Expreses Polítiques del Franquisme, defineix així la comissaria del centre de Barcelona.
Era el centre del dolor, de la topografia, el terror de la repressió del franquisme, perquè era la seu de la brigada político-social que estava especialitzada en perseguir a les persones i organitzacions per delictes que ara són drets constitucionals.
En una entrevista a l'Estel Migdia, Vallejo es mostra satisfet per la decisió del Ministeri de Memòria Democràtica i assegura que fa anys que esperaven aquest anunci. Sobre el futur de l'espai, el president de l'Associació de Persones Expreses de la Dictadura té clar per què hauria de servir aquest espai on avui en dia encara hi ha agents de policia espanyola.
Que sigui un lloc on les escoles hagin de passar i que expliqui el que és el que va ser el feixisme, el franquisme i el dolor i el sofriment d'aquelles persones que van lluitar per assolir les llibertats democràtiques amb un cost molt elevat, no tan sols amb dolors de la pròpia tortura, sinó amb vides, perquè moltes vides es van quedar exactament a la Via Laietana. Pensem que ha de ser un centre d'interpretació.
La decisió de convertir la prefectura de la policia de Via Laietana en un espai de memòria la va anunciar ahir el ministre de Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, durant la visita que va fer a l'Ajuntament de Barcelona. Sobre el futur de l'edifici, diu que les diferents administracions l'hauran de consensuar. Torres també va aprofitar per explicar que dimarts que ve portarà al Consell de Ministres una proposta per accelerar l'anul·lació de les sentències dels judicis que es van fer durant el franquisme i que, entre d'altres, van condemnar a mort el president de la Generalitat, Lluís Companys, o l'activista Salvador Puig Antí.
Gràcies, Pau. 23 minuts que passen de les 8. No deixeu anar el cafè, que us expliquem més notícies. Entrem en plana política i en plana política de campanya catalana, perquè el president aragonès, candidat d'Esquerra, no situa Carles Puigdemont com la seva opció preferent per formar govern i es mostra obert a qualsevol altra alternativa, com pot ser el PSC. Diu que la seva preferència després del 12 de maig no serà amb qui formar govern, sinó per què.
El president obre la porta a un possible govern amb Salvador Illa, tot i que situa com a condició tancar un pacte perquè Catalunya pugui votar un referèndum, una premissa que els socialistes sempre han rebutjat. I alhora situa el català com una prioritat de legislatura i critica el model de trilingüisme del Partit Socialista a l'escola.
Doncs hagi canviat el que era el posicionament tradicional del Partit Socialista de defensa de la immersió lingüística cap a un model de trilingüisme a l'escola. I a mi em preocupa, perquè aquesta era la proposta que feia Ciutadans.
Aragonès també aposta perquè els pròxims anys s'avanci cap a la gratuïtat total de l'escola bressol a Catalunya després que aquesta legislatura, el seu govern, hagi impulsat la gratuïtat de l'I2.
I precisament sobre el PSC i els possibles pactes postelectorals, el primer secretari del partit i candidat al 12M, Salvador Illa, diu que la seva prioritat són els pactes amb els partits d'esquerres i refreda així qualsevol possible entesa amb Junts per Catalunya. Judit Casellas, bon dia.
Bon dia. Illa fa dies que es té la mà esquerra per entendre's després de les eleccions, però això no treu que retregui els republicans que durant aquests 10 anys hagin tingut una posició de confrontació amb l'Estat juntament amb Junts per Catalunya. En un col·loqui al Col·legi d'Economistes, el presidenciable del PSC ha dit que la prioritat de la pròxima legislatura ha de ser passar pàgina del procés independentista i tenir una actitud de col·laboració amb el govern espanyol.
A Catalunya no hi ha hagut cap avenç en matèria de finançament. Cap. I que la credibilitat de qui enraona en nom de formacions polítiques que durant 10 anys han tingut responsabilitats amb les finances de Catalunya i no han aconseguit cap acord, doncs és molt baixa.
Segons Illa, els últims 10 anys de governs de Junts i Esquerra han portat Catalunya a la decadència. Els ha acusat d'haver fet una mala gestió de la sequera, dels mals resultats en educació i de no haver aconseguit un millor finançament autonòmic.
Gràcies, Judit. Illa també ha anunciat, però, que situarà les polítiques lingüístiques de la Generalitat a l'àmbit de presidència si arriba a ser cap del govern.
El candidat socialista a les eleccions catalanes ha assegurat en un acte a Barcelona quin és l'objectiu d'aquesta mesura.
Situar-ne la seva direcció i el seu impuls a l'àmbit de presidència, com efectivament es va fer en les presidències, en els governs Maragall i Montilla. I posar i destinar recursos, efectivament, a preservar la llengua catalana, a expandir i impulsar l'ús social de la llengua catalana.
Aquesta és una de les mesures del decàleg del Partit Socialista a l'entorn de la cultura per als comicis catalans, que també inclou degravacions al tram català de l'IRPF per abonaments de programacions culturals.
I per la seva banda, el Tribunal Contenciós Administratiu ha tombat aquest dimecres al vespre el recurs presentat per Ciutadans aquest dimecres al matí contra la candidatura de Carles Puigdemont per les eleccions al Parlament del 12 de maig.
La formació recorria la decisió de la Junta Electoral Provincial de Barcelona d'avalar la candidatura del cap de llista de Junts i ara el Contenciós Administratiu rebutja el recurs perquè considera que aquella decisió és ajustada a dret. El candidat de Ciutadans, Carlos Carrizosa, considera que el padró de Carles Puigdemont no respon a la realitat perquè no viu a Catalunya, una opinió que no ha servit perquè el contenciós administratiu atengués aquesta petició.
I d'altra banda, el Partit Popular ha designat Esteban González Pons com a director de campanya per les eleccions europees que tenen lloc el proper 9 de juny.
Des del partit destaquen la trajectòria del valencià com a eurodiputat i vicepresident també dels populars europeus i així mateix ressalten que les eleccions a l'Europarlament seran les primeres en què es pugui votar tot l'Estat després dels comicis del 23J que van conduir a la investidura de Pedro Sánchez. Fons del partit apunten que el Popular és l'única alternativa en defensa de la igualtat dels espanyols davant dels interessos personals de Pedro Sánchez.
I comicis a banda, la comissió d'investigació del cas Coldo del Senat, on el Partit Popular té majoria absoluta, ha acordat aquest dimecres convocar l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, per una compareixença el proper 6 de maig.
I el PP també ha decidit citar el secretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, que haurà de comparèixer una setmana abans, serà el 30 d'abril, i un dia abans s'interrogarà també la presidenta del Tribunal de Comptes, Enriqueta Chicano. Aquesta ronda de compareixences arriba després de conèixer altres noms destacats, com el de Salvador Illa, que anirà al Senat la setmana vinent i compareixerà en qualitat d'exministre de Sanitat durant l'època Covid.
Vuit minuts que passen de les 8 del matí. Més qüestions sobre la taula perquè Lluís Sunyer, administrador diocesà de Girona, aquests 2 anys de seu vacant, ha assegurat aquest dimecres que l'arribada del nou bisbe és una gran notícia per aquesta diòcesi. En una entrevista al programa Sense Distància de Ràdio Estel, aquest sacerdot, que ha governat el bisbat gironí des de la mort de Francesc Pardo, ha elogiat la figura d'Octavi Vilà.
Molt il·lusionat, primer perquè tenim un nou bisbe, i en segon lloc per la persona. Una persona veritablement propera, servicial, que té unes característiques que em sembla que ens iran molt i molt bé per la nostra diòcesi i que ens pot ajudar molt a viure avui dia el nostre ser cristià dins de la nostra societat.
El fins ara administrador diocesà de Girona ha assegurat que el nou bisbe ofereix una bona combinació entre espiritualitat i senzillesa i també proximitat. I en aquesta línia ha assegurat que la celebració d'aquest diumenge amb l'ordenació episcopal, l'inici del ministeri d'Octavi Vilà Girona, estarà marcada per l'esperança. La missa començarà, serà a les 5 de la tarda i serà transmesa en directe per Ràdio Estel a partir de 16:45, tot just quan està previst que el nou titular electe de Girona arribi a la catedral. Es completa així un període de 2 anys en què la diòcesi de Girona ha tingut la seu vacant després de la mort de Francesc Pardo el 31 de març del 2022, als 75 anys, però encara en actiu. Durant aquest temps, i per decisió del Col·legi de Consultors, l'administrador diocesà ha estat Lluís Sunyer, sacerdot de la mateixa diòcesi gironina.
I en plana internacional, els 27 insisteixen a Israel a evitar una descalada de la tensió al Pròxim Orient arran de l'atac iranià del cap de setmana passat.
Els caps d'estat i de govern de la Unió han demanat a Israel màxima contenció i evitar també qualsevol acció que pugui incrementar la tensió al Pròxim Orient. A les conclusions de la cimera, que reuneix els líders a Brussel·les, els 27 condemnen l'atac de l'Iran contra Israel i subratlla la seva solidaritat amb el país. També remarquen el compromís amb la seguretat i l'estabilitat regional. El text pactat pels 27 reclama, per tant, aturar tots els atacs i fan una crida a la contenció, com deien, per evitar una escalada del conflicte. En el text també aposten per tirar endavant l'ampliació de les sancions contra l'Iran en l'àmbit dels míssils i dels drons. Pel que fa a la situació a Gaza, els líders europeus demanen un alto al foc immediat i l'alliberament dels hostatges, així com que l'ajuda humanitària arribi de manera completa, ràpida, segura i sense obstacles.
Per cert, que un miler d'activistes salparan amb la flotilla de la Llibertat per fer arribar ajuda humanitària a Gaza. Entre els participants hi ha l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el candidat dels comuns a les eleccions europees, Jaume Asens.
Sí, sortiran des de Turquia en els propers dies amb un carregament de 5.500 tones d'ajuda humanitària. En total seran 4 vaixells. La iniciativa arriba després de l'assassinat de 7 membres de l'ONG World Central Kitchen que treballaven amb l'autorització de l'exèrcit israelí.
Per cert, que nosaltres al llarg del dia d'avui i en aquest programa intentarem parlar amb aquesta flotilla per saber com ho han organitzat tot. Dic que intentarem, perquè no sé si serà possible un cop hagin salpat. Però vaja, intentarem, ni que sigui, contactar amb ells per telèfon. I sense sortir de la cimera dels 27, els líders europeus també han constatat l'urgència de dotar Ucraïna de sistemes de defensa aèria.
Així mateix, ho apunten les conclusions de la cimera que se celebra a Brussel·les, que també subratlla la necessitat d'accelerar intensificar l'enviament d'assistència militar a Kiev, inclòs a munició d'artilleria i míssils. En el text, els líders europeus condemnen els atacs aeris continuats i amb míssils de Rússia contra la població ucraïnesa i també contra infraestructures, entre elles també les energètiques.
I tornem a Barcelona perquè l'oposició ha tombat el programa d'actuacions municipals que el govern de Collboni proposa per aquest mandat.
El full de ruta del govern s'ha portat a votació a la Comissió de Presidència i no ha aconseguit els suports suficients per passar aquest primer tràmit. Els grups de Tries per Barcelona, PP i Vox hi han votat en contra, mentre que Esquerra i Comuns s'hi han abstingut. Tots han retret al govern municipal no haver negociat prèviament el document amb l'oposició. Això vol dir que ara el govern haurà de tornar a portar a votació, serà el mes vinent, l'Ajuntament al document, per tal de donar el tret de sortir del termini de participació ciutadana i d'aquesta manera haurien de treballar durant els mesos d'estiu per poder complir amb el calendari d'aprovació definitiva al plenari del mes de setembre. Si no, passaria a debatre's, en aquest cas, al plenari del mes següent, el mes d'octubre.
Aquest és el preu de governar sol, van pensar els comuns. I vaya, vaya, va pensar Tries per Barcelona. I per la seva banda, la Fundació Catalana de l'Esplai ha assegurat aquest dimecres que les cases de colònies que gestiona tindran les piscines en funcionament aquest proper estiu.
Ho ha dit el seu president, Josep Gassó, que preveu que les normatives municipals i de la Generalitat tinguin en compte que el lleure educatiu és imprescindible per als infants i joves i que les piscines a l'aire lliure també són clau en les estades de l'estiu. Per això confien que els municipis garanteixin aquesta certificació de refugi climàtic a les piscines dels establiments i esperen també que la normativa energètica s'adapti a tots aquests casos.
I canviant de qüestió, perquè el govern català es reunirà aquesta tarda amb Chery i Ebro després de l'acord de les dues companyies per fabricar cotxes elèctrics a l'antiga fàbrica de Nissan de la Zona Franca.
El conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, mantindrà una reunió de treball amb directius de les companyies. Serà al Palau de Pedralbes de Barcelona. Les dues empreses del sector de l'automoció van acordar dimarts passat produir vehicles als terrenys de la Zona Franca que ocupaven antigament Nissan. La trobada de l'executiu de Pere Aragonès arriba després que s'hagi reunit aquest dimecres amb el govern espanyol i la cúpula de les dues companyies. El ministre d'Indústria espanyol, Jordi Hereu, i el conseller Roger Torrent celebren l'acord i creuen que és un pas endavant per al sector de l'automòbil.
que es la confirmación de un gran proyecto industrial que lo que hace es reforzar el posicionamiento de España como la mayor plataforma de producción en automóviles. Allá la extensa plataforma que tenemos de producción, somos el segundo país productor de automóviles en Europa. Esto se viene a reforzar por una magnífica inversión.
La demostració de l'acord de Chery, més que culminar la feina, el que ens fa és posar un exemple claríssim, il·lustrar-nos de quin és el camí que hem de seguir, que volem seguir en el futur. Crec que el que nosaltres també plantegem com a llegat al capdavant d'aquest Departament d'Empresa i Treball és aquesta aposta per la reindustrialització.
Els sindicats també celebren aquest acord i esperen que permeti reubicar el miler d'ex-treballadors de Nissan pendents de contractar aquest divendres. Està prevista la presentació d'aquest pacte a la capital catalana.
I atenció a aquesta dada, perquè l'Estat ha superat per primera vegada el llindar de 10 milions de dones afiliades a la Seguretat Social. En concret, n'hi ha 10.006.013 i representen el 47% del total d'ocupats, segons les dades publicades aquest dimecres pel Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions.
Segons la ministra Elma Saiz, les dades demostren el compromís del govern espanyol per reduir la bretxa de gènere del mercat laboral. A mitjans d'abril també s'ha assolit un nou màxim d'ocupació amb 21 milions de treballadors en actiu, 160.000 més a finals de març. L'executiu de l'Estat calcula que, descomptant l'efecte del calendari, des de principis d'aquest any s'han creat 211.000 llocs de feina.
I el govern espanyol farà una nova llei per reforçar la protecció i l'accés a la justícia de les víctimes de violència de gènere.
Segons ha explicat el ministre de Justícia i Presidència, Félix Bolaños, es va anunciar aquesta decisió al ple extraordinari de l'Observatori Estatal de Violència sobre la Dona, celebrat dimarts a la Moncloa. El govern de Pedro Sánchez també preveu modificar la llei orgànica del Poder Judicial perquè la formació en perspectiva d'infància sigui una obligació. La nova llei de protecció i accés a la justícia inclourà, entre d'altres qüestions, l'especialització en violència sexual i la revisió de les competències dels jutjats de violència sobre la dona. L'executiu també destinarà 160 milions a la lluita contra la violència contra les dones i contra els infants.
I en plana internacional, els caps d'estat i de govern de la Unió Europea demanen contenció a Israel en la resposta a l'atac iranià del cap de setmana.
A l'arribada de la cimera que se celebra a Brussel·les, els líders han fet declaracions abans d'aquesta trobada i han reclamat a totes les parts evitar una escalada, com ja va avisar també el primer ministre belga Alexander De Croo. En la mateixa línia, el líder irlandès Simon Harris ha avisat que una escalada del conflicte pot portar un bany de sang. Els líders també han apostat per ampliar les sancions contra l'Iran i alguns com Bèlgica. També demanen mesures més restrictives contra la Guàrdia Revolucionària.
Per cert, que en Bèlgica també s'hi va trobar Pedro Sánchez, que està fent aquest tour europeu per demanar el reconeixement, si més no, dins del si de l'ONU com a país de Palestina. En fi, veurem què és el que acaba passant. I precisament la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que ha reiterat la importància d'invertir en defensa davant les amenaces de països com Rússia, l'Iran o Corea del Nord.
La dirigent alemanya ha apuntat que l'atac de Teheran contra Israel no es pot veure com un fet aïllat, sinó que s'ha d'interpretar com una declaració d'intencions de la nova lliga dels autoritarismes. En aquest sentit, von der Leyen ha apuntat que accions com aquestes són instructives i que cal destinar més diners per oferir garanties a la ciutadania, posant d'exemple la neutralització per part d'Israel del bombardeig llançat per l'Iran.
I el Fons Monetari Internacional demana un esforç decisiu als estats per consolidar els comptes públics i la reducció de la inflació.
En un informe publicat aquest dimecres s'assenyala que calen esforços per mantenir unes finances públiques sostenibles i un coixí fiscal en un context de desacceleració de les perspectives de creixement a mitjà termini. I a la mateixa línia, el Fons Monetari Internacional creu en una política fiscal més dura i creuen que això contribuiria a consolidar de forma definitiva la reducció de la inflació, especialment en aquelles economies més sobreescalfades.
I parlem de salut perquè el PSOE ha registrat una proposició no de llei al Congrés dels Diputats on planteja per primera vegada mesures per la prevenció de l'ús del fentanil a l'Estat.
La iniciativa vol promoure la creació d'estudis i actuacions per analitzar la situació actual d'aquest opioide i evitar-ne també la seva addicció. El TEC recorda que el consum de fentanil a l'Estat, amb recepta o sense, ha augmentat exponencialment, de manera que si el 2019 creixia un 1,9% anual, el 2022 ja ho feia a un ritme del 14%. 1%, segons dades de l'enquesta sobre alcohol i drogues que es va fer el 2022, un fet que situa el fentanil com el tercer opioide més consumit per darrere del tramadol.
I d'altra banda, el conseller de Salut, Manel Balcells, creu que no es poden comparar les llistes d'espera de les diferents comunitats autònomes i ha posat en dubte les dades de Madrid. Ho ha dit així.
Comparar el que està passant a la Comunitat de Madrid no es pot comparar. És a dir, jo les seves xifres doncs no sé com ho fan, no ho sé. Em costa de creure-les, també és veritat, eh? Perquè si sapiguéssim una mica la lletra petita, podríem dir el què. Per tant, jo crec que fa de difícil comparar i que nosaltres ens hem de regir per les nostres llistes.
Segons dades del Sistema Nacional de Salut, 183.000 pacients estaven en llista d'espera per una intervenció quirúrgica a Catalunya. Això són dades del desembre del 2023. El temps d'espera mitjà per una operació a Catalunya és de 138 dies, 10 més que la mitjana de l'Estat i lluny del 51 de la Comunitat de Madrid. Unes dades que precisament posava en dubte el conseller Manel Balcells. Argumenta que cada autonomia utilitza criteris diferents i defensa que a Catalunya es compleixen els temps de garantia.
51 dies a la Comunitat de Madrid d'espera per una operació sanitària. Això sí, si no tens Covid i ets major de 65 anys. I amb l'objectiu de promoure l'ús del català en l'àmbit de la salut, neix l'associació Metge Salut pel Català, que s'ha presentat aquest dimecres a Barcelona.
Algunes de les propostes són crear una figura a cada centre que vetlli per l'aplicació de la política lingüística o un pla d'acollida per a residents. En parla Lluís Mont, president d'aquesta associació.
El sanitari és molt evident. Els que som grans hem vist clarament que s'ha jubilat una generació de gent que tenien el català com a seva primera llengua i la nova gent que s'incorpora doncs són de fora i no parlen. Quan en algú la conversa gira el castellà, tothom parla el castellà. Per tant, doncs, socialment l'ús de la llengua social, llengua de comunicació, és el castellà.
En la presentació, el conseller Manel Balcells ha demanat una cultura de comunicació en català dins de les organitzacions sanitàries abans d'exigir-ne el coneixement en els llocs de treball.
I en matèria d'habitatge, el sindicat de llogateres denuncia campanya de desinformació i de desgavell al voltant de la regulació dels preus del lloguer un mes després de la seva entrada en vigor.
Tenim una regulació en vigor, és obligatori que es compleixi i és obligatori també que tots els llogaters la puguin conèixer. Per tant, el sindicat de llogateres, el que ens comprometem i el que estem treballant des del primer dia, és en primer lloc perquè tots els llogaters coneguin com funciona aquesta regulació i la puguin fer valdre, facin valdre els seus drets i ho facin acompanyats del sindicat de llogateres i, en segon lloc, d'assenyalar, perseguir i fer que se sancionin els incompliments d'aquesta regulació.
És Enric Aragonès, portaveu del sindicat. L'entitat defensa l'actual legislació i, tot i alguns intents dels propietaris, per ara no s'ha detectat que hi hagi lloguers de temporada que s'hagin fet passar com habituals ni que s'hagin tampoc prorrogat contractes ja existents per mantenir aquest preu del lloguer per no haver-lo de baixar.
I amb mobilitat, el ministre de Transports, Òscar Puente, recorda que les carreteres no són gratis i es paguen o bé amb impostos de tots els ciutadans o mitjançant peatges als usuaris.
I ha destacat que, de moment, la transposició de la directiva europea només obliga l'Estat a crear els mecanismes de càlcul del pagament i després caldrà decidir si això s'aplica o no s'aplica. No ha tancat la porta a establir un sistema de peatges a les autovies, semblant al que funciona a tota Europa, però ha recordat que aquesta decisió requereix un consens de país.
Pero nosotros lo que estamos haciendo es ir a un sistema uniforme. Hemos ya liberalizado de peajes 1.000 de los 2.500 kilómetros de autopistas de peaje que nos encontramos cuando llegamos al gobierno en 2018. Y cuando eso esté, digamos, homogeneizado, como país tendremos que tomar una decisión. O pagamos con los impuestos o pagamos por uso.
Hi ha una cosa que diu Òscar Puente que té tota la raó del món i és que les coses en aquest país a vegades es tenen per gratis, sobretot les coses públiques, i les coses no són gratis. Les coses s'han pagat entre tots els ciutadans i els seus impostos o, com diu Òscar Puente, en el cas de les carreteres i les autopistes, sobretot mitjançant peatges als usuaris, és a dir, pagat dues vegades. La primera per construir-ho a través d'impostos i la segona pagant de nou a una entitat privada. I Rodalies ha reestructurat l'oferta de trens entre el Baix Penedès i Barcelona del proper cap de setmana amb motiu d'obres a la infraestructura.
L'R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona, estació de França, tindrà 4 trens per hora i sentit que pararan a totes les estacions. Diumenge, des que comenci el servei i fins a la 1 del migdia, el 50% dels trens de Sant Vicenç acabaran i començaran el recorregut a Cunit. I pel que fa als regionals de l'R13 a l'R17, En la meitat dels casos deixaran de circular per la costa i ho faran per Vilafranca del Penedès, un fet que implicarà incrementar el temps de trajecte entre 40 i 45 minuts.
I avancem amb més qüestions. Dimarts que ve és 23 d'abril, la Diada de Sant Jordi, i els floristes preveuen vendre uns 7 milions de roses. Aquest és el càlcul que en fa Mercabarna Flor, que avisa que aquest any serà l'últim Sant Jordi en què es podran trobar roses cultivades a Catalunya.
Sí, perquè els dos productors catalans que encara queden ja han anunciat que baixaran la persiana. El gremi de majoristes de Mercabarna Flor diu que falta relleu generacional en el cultiu de flor, i per això la majoria de roses que es vendran dimarts vinent als carrers de Catalunya vindran de Colòmbia, l'Equador o els Països Baixos. Només una de cada 100 roses que hi haurà pels carrers catalans serà autòctona. Ho explica Miquel Batlle, president del gremi.
No és rentable produir aquí. Per la quantitat de roses que es necessiten, necessites tenir unes infraestructures molt ben muntades i això va molts diners. I ja us dic que al no haver-hi un relleu generacional darrere no es tira endavant. A part la pressió demogràfica de Barcelona va anant cap al Maresme, els camps es van perdent, evidentment es van venent, segueix havent-hi terreny per cultivar, però no hi ha gent que ho faci.
En tot cas, en el primer Sant Jordi en dia feiner, després de la pandèmia, es calcula que les vendes de roses pujaran un 20%. El preu de la rosa serà d'uns 4 euros en amunt. Des del gremi asseguren que el 30% de les roses que es venen en tot l'any a Catalunya ho fan durant la Diada de Sant Jordi.
I encara us destaquem que la Barcelona Bridal Fashion Week ha donat el tret de sortida de l'edició d'enguany amb la inauguració d'una instal·lació artística creada per la Fura dels Baus amb la intenció de portar la moda nupcial catalana als carrers de la ciutat.
Sota el nom Barcelona Goes Bridal, la companyia ha instal·lat una estructura mòbil a l'Avinguda Maria Cristina de 6 metres d'alçada amb una trentena de vestits de firmes catalanes. La directora, el Basari Caro, explica que la intenció rere aquesta instal·lació és apropar aquest saló a la ciutat.
Para nosotros era muy importante que la ciudad tuviese la oportunidad de vivir lo que pasa dentro de los pabellones. Hemos hecho acercamiento a muchísimos atelieres, a unos 60 atelieres de Barcelona y marcas, tanto establecidas como pequeñas, para acercarnos a ellos y dar la oportunidad de brillar al talento de aquí de Barcelona, que hay mucho.
L'edició d'enguany, que s'allargarà fins al dia 21 d'abril, reunirà més de 400 firmes de 35 països, un 14 més que l'última edició.
I passem pels jutjats, perquè l'Audiència de Lleida ha jutjat un home acusat de disparar d'un altre i ferir-lo en una cama durant una baralla entre dues famílies, dos membres de les quals també han estat jutjats, que va tenir lloc a Balaguer el 2021.
La víctima ha declarat que l'acusat el va apuntar amb un revòlver i quan fugia va sentir diversos trets, un dels quals li va impactar directament a la cama. Tot i això, ha dit que tots dos ja ho han parlat i que el perdona. I per la seva part, l'acusat ha negat que volgués matar la víctima i l'ha indemnitzada amb 17.000 euros, el doble del que li sol·licitaven. Amb tot, la Fiscalia ha rebaixat aquesta petició de presó de 8 a 5 anys pel delicte de temptativa d'homicidi. La defensa vol un màxim de 2 anys per un delicte de lesions.
I el cas de la Guàrdia Urbana, que segueix fent córrer rius de tinta, si dilluns es publicava que un dels dos condemnats, Albert López, havia confessat el crim per poder demanar permisos, ahir la defensa de Rosa Peral va anunciar que vol presentar un nou recurs extraordinari davant del Tribunal Suprem.
Es tracta d'un recurs que pot presentar-se en cas que hi hagi noves proves sobre aquest cas, malgrat que hi hagi una condemna ferma. En cas que finalment aquest recurs tirés endavant, hauria de ser el mateix Tribunal Suprem qui decidís si cal revisar la sentència o bé repetir aquest judici. Rosa Peral ja ha complert una quarta part de la condemna de 25 anys de presó que li va imposar l'Audiència de Barcelona. Tot i això, de moment no ha rebut cap permís penitenciari, tot i que ella ja l'ha sol·licitat. També cal destacar que el mateix advocat d'Albert López, José Luis Bravo, explicava ahir a TV3 que el seu client no havia confessat el crim i que no es pot revisar la sentència tal com estudia, com dèiem, l'entorn de Rosa Peral.
Rebaixen també la pena dos joves que van agredir sexualment una menor a Manresa. Els acusats han acceptat els fets a canvi d'una reducció de la condemna. La Fiscalia els demanava 24 anys de presó i finalment l'Audiència de Barcelona els ha condemnat a 4 i 3 anys i mig a cadascun d'ells.
Totes les parts han arribat a un acord aquest dimecres, quan precisament s'havia de celebrar aquest judici. El tribunal també els condemna a pagar una indemnització de 40.000 euros pels anys morals causats a la víctima. Una multa que hauran d'afrontar mitges, és a dir, 20.000 euros cadascun. Els dos processats se'ls ha aplicat dos atenuants, dilacions indegudes i reparació del dany. I, a més, per a un d'ells, el que té la pena més baixa, també se li ha aplicat l'atenuant d'alteració psíquica. Els fets van passar el 17 de novembre de l'any 2019, de matinada, a l'interior d'un cotxe a la zona de les Basses. Els dos acusats es van apropar a la menor, que coneixien, i li van oferir una beguda. Després la van convidar a pujar al cotxe per continuar la conversa, però un cop dins del vehicle la van agafar pels braços i la van forçar a mantenir relacions sexuals.
Els acusats han acceptat els fets a canvi d'una reducció de la condemna. Dit així, fa fredat, oi? Doncs bé, ahir Dani Alves passejava amb la seva dona pels carrers de Barcelona tranquil·lament i ningú en deia res. En cultura, l'Alhambra Festival Jazz de Vic ha donat a conèixer el programa de la seva 26a edició, que tindrà lloc del 2 al 12 de maig en 4 espais diferents de la capital osonenca.
El festival comptarà amb una vintena de propostes nacionals i també internacionals. Enguany hi ha una presència significativa de músics de l'escena nòrdica del jazz de nova creació. Alguns dels noms que actuaran al certamen són Horse Orchestra o Enemy. El festival s'inaugurarà el 2 de maig amb el tradicional pianíssim, en aquesta ocasió amb Freedom First, on el músic català Albert Marquès presentarà en directe el disc gravat amb Keith Lamar. El director del certamen, Jordi Casadesús, explica en què consistirà el concert inaugural.
Aquest any li hem donat una mica de volta, ja que farem un pianíssim amb l'Albert Marquès, que és un pianista de Granollers, que té un projecte, ell està fincat als Estats Units des de fa molts anys, i té un projecte amb en Keith Lamar, que és un pres que hi ha en una presó d'Amèrica. I ell ha fet un projecte, doncs, explicant la seva situació, una mica, doncs, d'injustícia, i farà un concert de piano solo, però estarem connectats en directe amb en Keith Lamar des de la presó d'Amèrica, on ell, doncs, recitarà uns poemes.
Gràcies, Júlia. Fins ara.
Fins ara, Joan.
10 minuts i arribem a les 10 del matí. Plana esportiva.
La caravana.
Xavi Toscano, bon dia de nou.
Què tal, bon dia.
El Real Madrid elimina el Manchester City als penals i es classifica per les semifinals de la Champions.
Sí, els blancs han sabut aguantar i resistir els embats de l'equip de Pep Guardiola, que ha estat superior durant pràcticament tot el partit. El Madrid, però, s'avançava en el marcador ja al minut 12 amb un gol de Rodrigo. A partir d'aquest gol, l'equip d'Ancelotti s'ha tancat en defensa i no ha estat fins a 10 minuts pel final que el City ha aconseguit l'empat, que portava el partit a la pròrroga durant els 30 minuts de temps extra. La dinàmica s'ha mantingut igual, amb els anglesos dominant la pilota, però cap dels dos equips ha aconseguit cap gol i l'eliminatòria s'ha resolt, per tant, els penals. En aquesta tanda de penals, el City s'ha desinflat i només n'ha pogut marcar 3, mentre que els blancs encertaven 4 llançaments des dels 11 metres. El porter blanc, Lunin, era l'estrella d'aquesta tanda de penals. Havien aturat 2 xuts del Manchester City i Rüdiger, per part del Madrid, ha marcat el penal definitiu que els porta a les semifinals per quart any consecutiu. Els entrenadors de tots dos equips, Pep Guardiola i Carlo Ancelotti, feien aquesta lectura del partit.
Hemos intentado todo, nada que reprochar. Hemos generado muchísimo, pero nos ha faltado marcar. Y contra esto, pues, ¿qué vas a hacer?
Hemos defendido muy, muy bien. Es este escudo que te lleva a sacar algo que nadie pensaba de tener. Estábamos convencidos en la tanda que se podía sacar la cualificación aquí. Estamos todos muy convencidos.
Ara el Real Madrid s'enfronta a les semifinals a un Bayern de Múnich que no passa pel seu millor moment, perquè aquesta nit s'ha classificat després de guanyar 1-0 també a l'Arsenal. L'altra semifinal serà resolta ahir PSG Borussia Dortmund.
I acabada la jornada de Champions, avui toca l'Europa League.
Sí, jornada especialment dura pel Liverpool, que ha de remuntar un 3-0 en contra, que va encaixar la setmana passada contra l'Atalanta. Avui també juguen la resta de partits de tornada de quarts de final amb el Roma-Milan, amb 1-0 per la Roma, Olímpic de Marsella-Benfica amb avantatge pels portuguesos 1-2 i West Ham Bayer Leverkusen amb avantatge pels alemanys 0-2.
Paral·lelament, el Barça passa pàgina de la desfeta a la Champions aquest dimarts i ja es concentra per preparar el clàssic de diumenge contra el Real Madrid per poder seguir aspirant a la Lliga.
Un Real Madrid que, per cert, arribarà en aquest partit amb les cames carregades després de l'esforç que dèiem ara que va fer aquesta nit a la Champions. Ara mateix es veuran a són segons de la competició, això sí, a 8 punts dels blancs que lideren la taula. Els de Xavi Hernández només els val la victòria per seguir somiant amb aquest títol, ja que retallarien distàncies i es posarien a només 5 punts, quan encara faltarien 6 jornades pel final del campionat. Avui al matí la plantilla torna a fer un nou entrenament.
Mentrestant, el club intensifica els esforços per trobar substitut a Xavi Hernández a la banqueta i cada cop sonen amb més força el nom de Rafa Márquez.
Sí, des de la junta directiva, en Joan Laporta i Rafa Just al capdavant s'ha verbalitzat més d'una vegada que el que els agradaria és que Xavi canviés d'opinió i seguís a la banqueta del club, però ara mateix sembla poc probable i més després de l'eliminació aquesta setmana de la Champions. Per tant, l'actual tècnic del filial, Rafa Márquez, és el més ben posicionat per ocupar la banqueta del primer equip de temporada que ve. A la comissió esportiva els agrada la idea d'apostar per un tècnic que també ha sigut jugador del primer equip, com Xavi Hernández. Estan satisfets amb la temporada que està fent el segon equip i creuen que Márquez està sabent treure el millor dels jugadors joves. una característica que valoren molt al Barça, tenint en compte que el primer equip seguirà comptant la setmana temporada que ve amb jugadors com, per exemple, Lamine Yamal, Pou, Cubarsí o Héctor Fort.
I parlem també de la segona divisió espanyola. Manolo González no podrà dirigir l'Espanyol des de la banqueta en el partit d'aquest diumenge contra l'Andorra a casa, tampoc a Elx la setmana vinent.
L'entrenador Pericu ha estat sancionat amb dos partits pel comitè de competició per l'expulsió que va patir a Butarque divendres passat. Manolo González, recordem, va ser expulsat en el duel davant del Leganés per Trujillo Suárez, que segons va recollir a l'acte aquest àrbitre per falta de respecte al cos arbitral. L'Espanyol encara pot recórrer davant del comitè d'apel·lació, tot i que és difícil que se li redueixi aquest càstig.
I en bàsquet, Jabari Parker seguirà vestint la samarreta blaugrana fins al 2026.
La pivot estatunidenca ha tingut un gran impacte al club català des de la seva arribada el passat estiu, recordem, procedent de l'NBA. La notícia de la seva renovació arriba en un moment molt dolç pel jugador. Parker va anotar els 29 punts entre els dos transcendentals duels d'Eurolliga davant del Bayern de Múnich i del Maccabi de Tel Aviv, perquè els blaugranes asseguressin el factor pista en els play-offs que comencen la setmana que ve. També va ser el protagonista de l'última victòria del Barça a la Lliga, que va ser contra el Girona aquest diumenge, on va ser autor de 20 punts. Jabari Parker s'ha mostrat satisfet amb la renovació i ha assenyalat que donarà el 100% les dues temporades, més que com a mínim estarà lligat al Barça.
I Rafa Nadal diu adeu al Godó després de caure a segona ronda contra l'ex de Minyau.
Un adeu agradolç de Nadal, ja que el d'aquest dimecres ha estat amb tota probabilitat l'últim partit que el manacorí disputa sobre la terra batuda de Barcelona. El tenista entrava fluix al partit, aprofitant-ho al seu rival per trencar-li el sabell al primer joc. Nadal remuntava i arribava a posar-se al 5-5 al marcador del primer set. Era llavors, però, quan perdia embranzida i era incapaç de defensar el seu servei, perdent el primer set per 7-5. Durant el segon set, Nadal seguia sense trobar bones sensacions i acabava derrotat per un contundent 6-1 per la via ràpida. El jugador feia aquesta lectura del partit un cop eliminat.
A dia d'avui, pues, és el que hi ha, no? Desgraciadament, pues, no puc tenir aquesta filosofia. Tenc que intentar, ja que he aconseguit tornar a jugar i tot el que m'ha costat tornar a jugar, pues, en aquest cas, pues, tenc que jugar en el ritme que sigui adequat, com per intentar almenys donar-me l'oportunitat d'anar progressant en aquestes setmanes que venen.
Després d'aquesta derrota, doncs, Nadal diu adeu al torneig que l'ha vist coronar-se fins a 12 vegades i se centra ara ja en a veure si podrà ser o no el Roland Garros.
I amb els partits disputats aquest dimecres ja se saben els jugadors que seran els vuitens de finals del Godó.
Sí, els plats forts de la jornada d'avui seran Davidovich Lajovic, els Thompson Casper Ruud i el partit de Minyaur Fils i Sissipas Roberto Carballes. Tots es juguen avui, com dèiem.
I finalment en handbol, el Barça guanya amb contundència per 3-9-2-9 a la de Mar amb la Lliga ja a la butxaca.
Sí, els blaugranes es van proclamar campions al cap de setmana passat al Mensa Granollers. Aquest dimecres no es jugaven res, però tot i així premien l'acceleradora per adjudicar-se una nova victòria al Palau Blaugrana. Ara els jugadors de Carlos Ortega ja pensen en els quarts de final de la Champions, que seran el proper 25 d'abril. Visitaran París per enfrontar-se al PSG a l'anada, mentre que la tornada jugarà a Barcelona el dia 2 de maig.
Gràcies, Xavi. Fins ara.
Fins ara.
3 minuts i arribarem a les 9 del matí. Anem a la cara B de l'actualitat.
A la caravana busquem la cara B de l'actualitat.
Judit Vallès, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Rafa Sanauja, bon dia de nou.
Hola.
Olma Giró, molt bon dia.
Bon dia.
Vinga, va, Judit, de què ens parles avui a la cara B?
Mira, avui a la cara B us porto dues notícies molt surrealistes. La primera ha sigut un robatori d'una guardiola a Cambrils, d'acord? Vosaltres a casa teniu aquestes guardioles que aneu posant els cèntims o els diners?
La del porquet.
Sí, sí, sí. La del porquet.
Però del qual la del
la
porquet?
La teniu, de veritat?
Sí, però jo no, la del porquet. Sempre
jo no la tinc.
Que, o sigui, has de trencar el porquet per tenir els
no,
cèntims?
No, té una tapa sota.
Perquè realment la del porquet tradicional és la que s'ha
no
de trencar.
No té tapa, exacte. Mm. Sí, sí, sí.
Jo crec que això es feia molt abans, però ara que la gent no té efectiu, no ho sé.
Això es feia molt abans, Rafa, cap al... cap al Mesozoic.
Cap a la teva època.
Normalment.
Ho vaig inventar jo.
Hi havia guardioles, ho saps?
Sí, sí, ho sé.
Val.
No, a casa, per exemple, els meus fills, que són unes màquines d'anar replegant les monedes que van quedant per allà, però no tenen guardiola. tenen uns bolsos.
Poca broma, que es fan diners. O sigui, jo he arribat amb anys, amb molts anys d'anar recollint cèntim per cèntim, 70 euros vaig arribar a fer. Mira. Sí, sí, me'n recordo.
Cèntim per cèntim?
5 cèntims, vull dir, allò que la gent li cau o que el deixa no sé què per casa.
Però amb anys 70 euros...
Sí, sí, 70 euros.
Està molt bé.
Que ho trobes poc. Home, de 5 cèntims a 5 cèntims són molts 5 cèntims.
Moltíssim.
Pocs canvis et donen.
No, no, hi havia... Pesava, ja us ho dic jo.
Doncs aquesta dona, que ara us explicaré la seva història, ara us explicaré quants diners ha recollit, perquè són molts més que 70 euros. En fi, és una dona de Cambrils, que tenia una guardiola com aquestes, fins aquí tot normal, i resulta que aquesta dona va contractar un servei d'instal·lació de fibra òptica a una empresa privada, i dos operaris van anar a casa seva el divendres passat per instal·lar-la, no?
Ai.
Llavors, resulta que aquesta fibra òptica s'havia d'instal·lar a una habitació on hi havia una guardiola com aquesta, i suposo que els operaris van veure la guardiola i, clar, els hi va semblar molt temptadora. No sé si la van agafar o no, però la guardiola pesava una miqueta. Llavors, el que van fer va ser... Bueno, van acabar d'instal·lar la fibra òptica, van marxar, i quan la dona va anar a l'habitació, va veure que la guardiola havia desaparegut.
Ala! S'ho havien agafat de propina, com que havien fet molt bon servei, van dir.
Sí, sí, però quina propina, perquè... o sigui, la dona es va adonar que no hi havia aquesta guardiola...